Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Soraya Sáenz de Santamaría ha reiterat a la reunió que acaba de fer amb Oriol Junqueras que el referèndum no es pot negociar. A la seva arribada a la trobada, la vicepresidenta espanyola ha dit que seria bo que Puigdemont assistís a la conferència de presidents la setmana vinent. De fet, segons fonts que han anat circulant en les últimes hores, en l'última estona, tots dos, el número 2 del govern de Carles Puigdemont i la número 2 de Mariano Rajoy, han constatat la impossibilitat de pactar un referèndum. Els dos vicepresidents, això sí, han parlat de les 46 demandes que el govern català ha posat damunt la taula en les trobades amb l'executiu espanyol. Sáenz de Santamaría ha insistit a demanar que Puigdemont assisteixi a aquesta conferència de president. El vicepresident català ha traslladat a la número 2 del govern espanyol el fet que una majoria de catalans, segons ha dit Junqueras, està a favor d'aquest referèndum. I d'altra banda, canviem de qüestió, el jutge veu indicis clars d'explotació sexual en el cas de la Nàdia, la nena que suposadament estava malalta i va fer que els seus pares demanessin ajudes. La situació, unes fotografies que s'han trobat han estat traslladades pels Mossos al jutge perquè valori el seu contingut com a possible contingut pornogràfic. Amb aquesta decisió hi haurà la possibilitat que s'imputin nous delictes als pares que continuen acusats d'estafa per la recaptació de donatius per a la seva filla. I encara repassem altres temes de l'actualitat. Una sentència del jutjat de primera instància de Barcelona ha obert la porta a la dació en pagament després que ha considerat abusiva la clàusula que obliga el client a pagar la part del deute que no cobreixi el valor de la casa. Alguns advocats interpreten que això reconeix de facto que l'entrega de l'habitatge hauria de ser suficient per satisfer el deute amb el banc. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas et volem ajudar per mitjà del programa Feina amb Cor, un servei per acompanyar-te en la cerca de feina. Truca'ns al 93 117 08 11 o escriu-nos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar l'esperança és possible. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona. 93 117 08 11.
A Marçans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marçans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marçans Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Superar una addicció. De l'esclavitud a la llibertat. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, psiquiatres, filòsofs i terapeutes reflexionen sobre la problemàtica de les addiccions. També comptem amb el testimoni d'una persona que va patir addicció al sexe i a la cocaïna i que ha estat ajudada pel CECAS, el Centre Català de Solidaritat, promogut ara fa 25 anys per la Conferència Episcopal Tarraconense i Càritas, ha facilitat els recursos per deixar les drogues a 8.000 persones.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Thank you.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. L'adolescència és una etapa clau en la vida de les persones. Caracteritzada pels canvis a nivell físic i mental, és en aquest moment vital quan l'adolescent necessita sentir-se integrat i valorat per la resta de companys i d'altres persones properes del seu entorn. I és que totes les seves accions i decisions estaran influenciades per les opinions i estils dels altres. Amb l'arribada i l'auge fa alguns anys dels blocs de moda i en un moment caracteritzat per la inseguretat i els canvis a tots nivells, l'adolescent comença cada vegada més d'hora a imposar els seus gustos. Això sí, idèntics en la majoria dels casos als dels seus amics i a prendre com a punt de referència el que imposen les celebritats o certs programes de moda. La moda, doncs, es converteix en la gran aliada dels nostres adolescents. La forma de vestir-se la identifiquen amb la forma de ser. Per a un noi o una noia no és indiferent posar-se una cosa o una altra. Fins i tot posar-se qualsevol cosa té la seva raó de ser. La moda els permet identificar-se amb el seu grup i reivindicar la seva oposició en ocasions als criteris adults. Per això avui volem parlar de moda i també del culte al cos des del punt de vista de l'orientació familiar. Els nostres orientadors familiars donaran les pautes per ajudar els fills a créixer amb personalitat sense ser esclaus dels patrons i tendències que marquen les modes. Ens trobem en un moment en què dediquem molt més temps a projectar la nostra imatge exterior que no pas a aprofundir en allò que no es veu però que realment ens defineix. Ja ho deia l'autor francès Antoine de Saint-Exupéry a la seva obra El petit príncep, i és que l'essencial és invisible als ulls. Comencem.
Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Keane, picture of a beauty queen. Gene Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace, Rita Hayworth gave good face. Lauren, Catherine, Lana too, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it.
Amb el tema musical Vogue de Madonna, considerada com una de les cançons més influents de moda, encetem avui el temps de la tertúlia. Ells no passen de moda i és que els nostres professionals de l'educació estan més d'actualitat que mai. Els tenim ja preparats i els saludem. Maria Dolors Viaina, bona nit i bon any.
Hola, bona nit.
El Josep Maria Dey, que el tinc aquí al meu costat. Bona nit i bon any, Josep Maria.
Bona nit, bon any.
I l'Aureli Villar. Aureli, bon any i bona nit.
Bona, bon any. Bueno, ja no ho podem dir més moltes vegades, eh? Perquè jo aquesta setmana ja els dies que porto dient bon any a tothom...
Sí, sí.
És a dir, aquest ja l'he dit o no l'he dit? Els oients no els hi havia dit encara.
No, els oients encara no, jo també em retrobo... Em retrobo amb tots ells. Recordem que són orientadors familiars de l'associació FERT i col·laboradors habituals del nostre programa. També tenim el control tècnic al Mario Ramírez i qui us parla aquesta tarda, la Sandra Carmona, que us saludo i us felicito l'any. Aviam, les modes. Som esclaus de la moda? Què en penseu?
Sí.
Ei. Ui, Josep Maria...
Ara qualsevol diu el contrari, eh?
Comences és que, molt fort.
És que és vergonyós. És que jo,
què passa?
De veritat, eh? I espero que, donat que amb aquesta tertúlia avui tenim a dues senyores, bueno, una joveneta i una... No tan jove, però també senyora.
Molt jove, eh? Molt jove, va.
Molt bé, Aureli, molt bé.
Molt jove, escolta. Si fos televisió amb el pentinat que porta avui i tal...
Jo si fos jove. Dona, estaria indignat.
Explica'ns per què.
Per l'abús i la vergonya que es fa de la figura femenina a la publicitat i a la moda. És, jo això, aquest és un tema que, mira...
Però cada vegada potser...
No, cada vegada més.
Sí, cada vegada més.
Mira, acabem de passar Reis, tu, i jo com cada any m'he endut el disgust, perquè he demanat als Reis la colònia i m'han portat la colònia i he obert la caixa de cartró i ha sortit la botiga de colònia, no ha sortit la noia...
Caram.
Esperaves que sortís la noia.
Ah. Això, de veritat, jo com a dona m'indignaria per això. D'acord que la gent jove i tal, ara hi entrarem a fons, suposo, la moda és una cosa que malauradament sí, o debilita o anula la personalitat dels nostres fills, perquè, escolta, és que resulta que hem d'anar d'aquella manera, hem de fer allò, hem d'anar per aquí. Ara resulta que hi ha una sèrie fantàstica per deixar de ser-ho i ara n'hi ha una altra. Ara resulta que tenim no sé quants canals de tele, però hem de fer-ne un que val res, només 5 euros, perquè fan les millors sèries del no sé què, i els fan anar de pal a pal, tu.
Aureli,
bueno, el que passa és que tot això que has dit és cert, però també hem de veure la vessant positiva, en el sentit que hem de viure amb el temps que vivim, eh? Vull dir que no podem viure amb el segle passat, eh? Vull dir que digui el segle passat i el segle XX, eh? Vull dir que amb 20 anys o 15 anys han canviat moltes coses. Jo per encetar el tema, vull dir que tu has sentat molt directe i efectivament és un tema, eh? Això que has dit ara és cert que evidentment veiem doncs, que moltes vegades s'aprofiten de la propaganda i a la dona la posen allà com un instrument, no? Això és cert, no? Però a mi em sembla que... Parlem d'altres coses, no? Però jo crec que és important el plantejament de que la moda no és només el vestit, sinó és un nou sentit comú i una nova forma de fer. I aleshores el plantejament és dir, bueno, hi haurà coses que estaran bé i d'altres que no estaran bé. I amb això sí que jo m'apunto amb el que ha dit el Josep Maria, no? Que no podem ser esclaus de la moda, perquè hi haurà coses que estaran bé I amb aquestes dic, mira, quina sort tu. Per exemple, si féssim ja una mica d'història de la humanitat, ara la higiene té un pes específic. I anys enrere, bueno, si mirem cap molt enrere, i ara, ara tothom pues, valora, per exemple, la cultura, doncs, la gent llegeix més. És a dir, ara es parla de drets humans, que bueno, si mirem la història, doncs drets humans, què vol dir això, drets humans, no? És a dir, que les modes, hi ha moltes coses positives. El problema és quan hem d'anar doncs, fent allò que, teòricament, ens volen imposar per motius que siguin. Per motius que siguin. I quan que ens volen imposar, doncs no cal fer grans disquisicions, perquè saber que si en un món com el nostre, doncs, consumista, s'ha de consumir, doncs les empreses que es dediquen a vendre un producte doncs, han de fer el possible perquè es compri. Vull dir, és igual que estigui bé o malament, no sé si està bé, però jo haig de produir perquè es pugui vendre. I, per tant, doncs, és un reclam constant, no? Aquesta és una motivació, hi haurien d'altres. Però jo, una mica com a síntesi, és dir, hi ha molts aspectes, no només el vestit, sinó d'un nou sentit comú, formes de fer, formes d'actuar, formes de, no sé, el port extern, la forma de o costums, que amb això sí que hem d'anar una mica al tanto i dir, bueno, això està de moda. De moda vol dir que hi ha molta gent que es deixen portar... Bueno, doncs molt bé, doncs gràcies per la informació. Doncs ja veurem quina part de la moda doncs vull fer cas, no?
I pensar que la moda és allò que en aquell moment està en ús, manera o costum. I la moda aviat passa de moda. Llavors, una miqueta ensenyant als nostres fills que hi ha una sèrie de coses que igual els hi pot, per exemple, ara la campanya dels Reis, no? Els igual els hi pot fer molta il·lusió, però pensar, bueno, pues que això igual te fa molta il·lusió, però després ja no te'n fa tanta perquè ja no et fa tanta il·lusió tenir-ho. Moltes vegades amaga un voler ser com els altres o voler estar per sobre dels altres. Llavors, amb això detectar en els nostres fills, en els nostres adolescents també, què és el que amaga quan trien una sèrie de coses. I relacionat amb el que ens comentaven doncs, això de la imatge de la dona, doncs, també les nostres filles acompanyar-les a comprar roba, no? Potser el pare és bona idea que les acompanyi, no? Però les mames les trobem sempre molt mones. I els pares tenen una visió potser més masculina i llavors saben discernir i saben veure en la seva filla doncs, quan aquella nena o noia pel carrer serà mirada amb una globalitat, amb una elegància, o serà mirada d'una manera molt concreta, molt particular, en unes parts molt concretes. Llavors, fer-li veure això, no? Tu com qui vols ser, no? Tal com te vesteixes, tal és com els demés te veuran. A qui et vols assemblar? I fer-los veure doncs, que aquelles senyores dels anuncis, que no són en absolut reals, tampoc són desitjables, perquè igual exposen una sèrie d'atributs físics que amaguen que es coneguin uns atributs molt més rics i molt més profuns. I llavors potser ensenyar això a les nostres noies.
Josep Maria.
Tens tota la raó. Mira, i m'encanta que ho hagis dit perquè jo sóc el que defenso quan de vegades amb alguna sessió d'aquests cursos d'orientació familiar que fem, agafo i els pregunto als pares, escolta, quants pares barons acompanyeu a la vostra dona i a les filles a comprar roba? I tímidament aixequen un o dos la mà. I els dic, no sabeu el que us perdeu. És divertidíssim. Posen cara de circumstàncies i els explico. No per donar marques, no? Però imaginem un dissabte que tu te'n vas amb la teva filla al Zara, no? A comprar.
Estàs fent propaganda,
No, no, i no paguen, És igual, qui sigui, una gran superfície, 500 peces perquè la nena miri. Escolta, o el pare va amb la motxilla i els entrepans i fem nit allà, o és impossible. Llavors, què millor que pare i mare seleccionin 10, 15 coses normals, no cal que tots siguin, I llavors que la nena es tregui d'aquestes 15 coses.
Però especialment jo reivindicava la mirada del pare, perquè la mirada del pare és una mirada protectora, la filla ho sap. I llavors amb aquesta mirada el pare té molta autoritat moral per poder-li dir, mira, això és molt del teu estil, o et vesteixes d'una manera que estàs guapíssima, però et miraran com una dona de carrer, amiga meva.
Totalment d'acord. Mirada i de vegades verbalitzar-ho, perquè jo de vegades també els dic als pares, escolta, un cap de setmana, la teva filla preadolescent, es vesteix per sortir amb les amigues, no? I tu te la mires i dius, carinyo, que t'has equivocat, que encara no és carnaval. Així no pots sortir al carrer. M'entens? I aquestes coses els pares les hem de fer. Perquè si no cuidem aquest detall, és allò que diuen, eduques amb valors. No, si no eduques amb valors, bueno, doncs algú educa amb contravalors, Vull dir, no podem deixar l'espai buit, eh? Hem de fer-ho, això, eh?
Aureli.
No, jo també diria que des del punt de vista de la llibertat, bé, perquè de vegades hi ha coses que sí que tenen prestigi. No ara, sempre, parlar de llibertat, bueno, i més ara, no? Tothom defensa la llibertat i defensa, doncs, el de dret a tenir la nostra personalitat. Doncs que hem d'anar en compte que, en tant en quant, ens deixem portar per la moda, deixem de ser lliures, som esclaus. Bueno, ho dic per aprofitar aquesta paraula. Els joves que volen, jo soc... Bueno, és que tu has de ser tu.
Deixem de ser, vull dir, el que un no pot ser, és que, un més.
És que no pots fer... És que la majoria no vol dir que tingui raó. O sigui, ara mateix, doncs, si un fes una mica d'estadística dels programes de televisió que tenen audiència, doncs probablement els de més qualitat no són els de més audiència. No vull ara donar cap nom, però no coincideix. I dius, i com és possible? Doncs mira, doncs és possible, doncs perquè hi ha altres interessos. I una persona que és lliure i vol educar, i nosaltres aquí un programa com el nostre, que té la vessant de l'orientació familiar, doncs que surti aquesta paraula, vull dir, amb els joves, sobretot que hem encetat la tertúlia més aviat parlant amb joves, no? Doncs mira, escolta, tu has de ser lliure, lliure, lliurement. I no perquè ho faci aquesta, és que la classe, algunes coses que fan altres nenes o altres companys, sí, però tot el que fan, no. Has de ser lliure, no pot ser un de tants.
Eh? Animar-los també a tenir un estil propi, no?
Sí, sí.
Que cada fill pues, és diferent un que l'altre. I després jo també reclamaria aquesta moda vintage. Doncs el jersei del teu germà és un jersei molt vintage. Te'l poses i quedes molt guai. I, a més, estem estalviant a casa. Igual comprarem un pantaló nou. O... Després també recordo una mare que, quan anava a comprar amb les filles adolescents, que a vegades es posaven molt nervioses perquè no cabien amb una talla 34 i, clar, elles no estaven en la talla 34, no entraven en els pantalons. Per no desesperar tots plegats, la mare hi anava abans. Mirava, segons les modes, el que hi havia, el pressupost, per una banda, i després el concepte de persona que ells tenien, si, pues, el que aniria d'acord, feia un cribatge previ. I després, quan hi anava amb les filles, pues, hi anaven mirant aquelles coses determinades. I llavors cedia amb les sabates, no? Amb la samarreta ajustada, que marqués molt, no hi cedia. Deia a casa, jo he educat filles perquè siguin dones, no perquè siguin mal mirades. Per tant, per aquí no hi cedeixo, però en canvi per les sabates sí. I llavors ella sempre cedia amb les sabates. I les noies estaven molt contentes.
Estem parlant molt de la moda en el camp tèxtil, però què en penseu d'aquestes modes com fer-se tatuatges, que poden ser unes modes més irreversibles i que molts adolescents doncs, es posen piercings o
sí,
es tatuen...
El cul al cos, la cultura del cos, no?
Clar,
és
això...
Dir, mira, avui que som dia 10, no? O sigui, fa 10 dies no estàvem a Cap d'Any, no? Per la qual cosa, amb un percentatge elevadíssim, els objectius de tothom és jo estudiaré anglès i aniré al gimnàs. Eh? Llavors, bueno, una persona es té que cuidar, té que tindre un port extern agradable, tant amb la vestida i amb el cos. Està molt bé fer una dieta equilibrada, està molt bé anar a un gimnàs, cuidar-te una mica. Ara, tot aquest muntatge que ens han fet entorn al cos 10 és màrqueting, són diners. Vull dir, no t'ho dic perquè hi ha gent que queda anul·lada com a persona i bueno, la cultura, el cos, m'entens? Escolta, mira, tinc un cos perfecte. Doncs és igual, perquè com que no pots anar despullat pel carrer, no se't veu, m'entens? No sé si... Una cosa és bueno, l'interès de tindre una bona salut i cuidar-te, i l'altra és la barbaritat que gent fa. Per exemple, amb aquest tema dels tatuatges que dius, mira, la gent jove en té molta mania, però bueno, que no s'hagin d'operar amb un futur... perquè tota la zona tatuada, després per agafar-te una via a nivell hospitalari, té la seva complicació. I a part, prens una decisió en un moment de bogeria adolescent que en molts casos és irreversible, que el tens tota la vida.
I si per una banda, amb la moda, amb el vestir, el que volem és canviar cada dia, si podem, i si no, de matí i tarda, no s'entén que et vulguis implicar al cos una cosa que... durarà molt, o sigui, és un contrasentit fer-los veure això als xavals, de dir, però si tu ets el primer que t'agrada canviar-te de camiseta, que si poguessis te canviaries de matí, tarda i nit, com te vas a fer aquí una cosa que igual dintre de res ja ha passat de moda, ja no t'agrada, la pell s'ha estirat, tu t'has aprimat, i a part de les coses de salut que hi són.
Jo crec que amb això, clar, ara tu fas una pregunta molt concreta i jo no és que em vulgui desmarcar, però després contesto. A mi em sembla que hem de portar una mica a la delantera. Vull dir, no hem d'esperar a que passin coses i dir, bueno, ara què farem? Que no, bueno, si passa, passa, no? Però que si, quan uns pares en l'orientació familiar, des del punt de vista de l'orientació familiar, esperen a que passin les coses, acaben passant. Perquè la classe et portaran piercings, perquè la classe et portaran tatuatges, perquè veurem una pel·lícula que la protagonista no sé què, perquè en sèries de televisió que si no surt pues és impossible que es faci aquella sèrie, no? Per tant, hem de fomentar la qualitat. Fins i tot passar-se... Jo, a veure, jo no vull parlar de marques ara, però que davant del dubte ens hem de passar d'anar elegants. Vull dir, dubte és que no sé si val la pena això, és més car... Mira, m'estimo més que sigui... A veure, insisteixo que no estic parlant de marques. Però davant del dubte, educar els fills a que vagin elegants, a que per moda vagin amb uns... És que avui es porten els texans trencats per totes bandes. Bueno, doncs potser resulta que una d'aquestes coses et dius, mira, aquest encara es podria portar, però aquest ja no. Això ja no. Val la pena, encara que et gastis més, que tampoc és cert, perquè també són cars els aquells,
Però vol dir però la marca,
a veure, Aureli? No, jo no estic... Mira, davant del dubte m'estimo més la marca, o no la marca, m'és igual, Jo no és que estigui parlant de marques. Però jo dic que, dius, a veure, entre que vagin un pèl més d'elegants, un pèl, No dic un pèl, no dic, no, és que la classe estan desentonant, perquè aquest noi no viu amb el segle... amb el temps actual. Viu, va a classe com si anés al Liceu. No, que vagi... Però, bueno, tira una mica... Puixar el llistó, perquè el baixar sempre estem a temps. Amb això jo deia la idea de ens hem d'avançar, favorir coses que d'entrada doncs és lo desitjable, és lo desitjable.
I l'altre
és una excepció.
L'exemple els primers.
Això mateix. I l'altre és una excepció.
Perquè com a pares arribem a l'estiu i veiem moltes vegades molts pares que van amb pantalons curts a tot arreu. I llavors després s'estranyen que els fills no sàpiguen que no han d'anar amb un pantalon de xàndal a l'escola. Doncs una miqueta nosaltres hem d'estar pel davant de tot això i fer-los veure que cada ocasió requereix una manera d'anar i de respectar els altres, perquè en definitiva és respectar-se un, però també respectar els altres. Però els pares ser els primers que ho fem, no? Moltes vegades les mares, hi ha entradetes amb anys, ens passegem a l'estiu amb camisoles de tirants i no fem veure als nens que hi ha unes coses que són propis per un clima de platja i de molt d'estiu, però ja no ho són per anar a donar un tomb per la tarda. Llavors, totes aquestes coses, si ells les han viscut a casa, és més fàcil que després sàpiguen fer un cribatge, perquè ja els hem anat educant.
No hem de tindre por a marcar els límits d'una forma clara. I deixa'm agafar el que deies tu, Aureli. Jo crec que és totalment d'acord, és dir, val més passar-se d'elegant...
Si hi ha dubte...
Claríssimament.
Si hi ha dubte,
Deixa'm agafar un altre matís del tema marques, perquè també hi ha una cosa que la gent jove és que és algo horrorós, no? O sigui, aviam, necessites unes bambes, nens, bueno, doncs tenen que ser amb la creueta tal, perquè és que si no, no serveixen, perquè si no, no sóc acceptat al grup social. Llavors, nois, aviam, que cadascú, clar, en funció de la seva butxaca també decideixi, però jo penso que si el nen necessita unes bambes, doncs els pares li hem de comprar aquestes bambes. Si resulta que el nen vol l'estrelleta i el cos de l'estrelleta és com el que compra un cotxe, un model o un altre, no? El model superior, perquè porta l'estrelleta, té un cos addicional, doncs aquest cos se'l financia el xaval, tu.
Precisament parlant de marques, ens ha contactat un testimoni al nostre canal de Twitter, que aprofito per comentar als orientadors que ens poden fer les preguntes que considerin a través del canal de Twitter Associació FERT. Aquest testimoni comenta que el seu fill està a l'atur, però que està enganxat a les modes perquè des de petit sempre l'han vestit de marques. La senyora ens comenta que el seu fill és incapaç d'anar amb roba que no sigui d'una marca concreta. Aureli, què poden fer aquests pares?
El problema
pares?
És que no, que
el seu fill està a l'atur
no
i només fa coses de marques.
No, però què no havien d'haver fet?
La culpa la tenen ells, els pares?
En part sí.
Han contribuït potser sense saber.
Moltes vegades la culpa és dels pares, perquè són els primers. No, això no, vull que estudiem que vagi millor que l'altre. Això, primera qüestió. Però d'entrada, en un moment determinat, sempre es pot dir, mira, tu ara ja ets gran. Fins ara, com que jo ja ets un nen, doncs mira, t'hi permès això. Però ara que ja és gran i vull que tu tinguis personalitat i tal, i aleshores començar a encetar-lo, doncs que vagi ell, que comenci doncs una mica a triar coses i que no sigui per quedar només bé, perquè la idea és que, a veure, jo volia aprofitar la idea de que hem de fer pensar als fills, hem de fer pensar a la societat, perquè moltes vegades la gent actua i diu, i això per què es fa? Per exemple, Maria Dolors, deies una cosa molt interessant abans, quan deies, hi ha gent que diu, per exemple, estaves dient, que hi ha senyora que per la seva edat, jo, molt bé, i diu, així, és que clar, hi ha una, aquesta noia que ja té certa edat, no hauria d'anar amb tot l'est per la platja, o no hauria d'anar despullada. Bueno, és que el problema no és l'edat que té, és que si tingués 15 anys, tampoc. Vull dir...
Clar, és que, a veure,
no pensen, perquè moltes vegades no pensen, o si pensen, doncs s'equivoquen, perquè la moda, doncs, ha d'estar, forma una unitat amb la persona, i la persona ha d'anar amb dignitat, i amb dignitat vol dir que anar nu, doncs no és anar amb dignitat, estàs, que el teu cos està a l'abast de tothom, i no, el teu cos té la seva intimitat, i per tant has de respectar-lo, vull dir que has de fer pensar i fer veure que hi ha coses que estan bé i coses que no estan tan bé. I fins i tot pot haver alguna cosa que està mal feta. I, per tant, aquest noi, s'ha de dir, doncs, de que no és un problema de sí o no, sinó l'has d'anar introduint amb l'excusa de, mira, ara ja és gran, has de tenir personalitat. És més, et diré, fora bo que tu fossis un exemple amb els teus companys i que molts t'imitessin, que a mi m'agradaria anar com l'Albert, per posar un exemple. I jo crec que fora bo que tu, a vegades, amb algú, que un company que és amic teu i tal, i que tinguis molta amistat, i, escolta, jo em sembla que tal... Això t'ho dic perquè ets amic meu, si no, no t'ho diria, Però a tu no et cau bé, això, perquè a vegades et criticaran a l'esquena, perquè això que, aquesta forma de vestir... No sé, que li estàs incitant a que ell influeixi a que l'ambient amb el seu entorn sigui més de més qualitat.
Jo reivindicaria també la cultura del mercadillo, no? Doncs anar, algunes vegades, des de que els nens són petitets, i això és molt bo fer-ho amb ells, doncs anar a comprar determinada robeta amb un mercadet d'aquests setmanals que fan a molts llocs. I llavors ells s'acostumen, veuen una sèrie de preus, i aquí s'és pastor i després senyor, i no passa res, no? I... Jo recordo una vegada unes nenes que li preguntaven a la seva mare si a l'escola els havien dit que la seva roba d'on te sortia. I elles estaven convençudes de que portaven una roba de marca, que era marca Carrefour. I deien, no que és molt bona marca? I la seva mare deia, boníssima. Doncs elles contentes amb la marca, des de que eren petitetes.
És que malauradament hi ha molts nanos, nois o noies, no? Que no tenen llibertat, que viuen esclaus de la manada. Llavors, a lo millor parles amb aquella noia i dius, no, si és que a mi no m'agrada portar aquesta camisa amb l'escudet tal.
Vull
però és que com
tothom,
que tothom la porta, som, jo l'haig de portar.
L'ésser humà és un ser gregario, que li diuen. Bueno, no fem tot
sí,
el que
clar,
fa la manada.
Pues, poder cal recordar que les persones, a diferència dels animals, tenim cos i ànima. Llavors, si només cultivem el cos, ens oblidem de l'ànima i llavors deixem de ser persones. Aviam, és que una mica... Prenguem-nos una miqueta en sèrio, això, perquè té un transfons més enllà de... I amb aquestes coses, efectivament, com molt bé deia l'Orell, s'ha de marcar pauta, tu. I, escolta, la marca aquesta em sembla fantàstica.
Molt xula.
I segur que té models molt més macos que les altres no tenen. Vull dir, hem d'estriar la roba per com ens quedi, com ens agradi, no pel dibuixet que té en un cantó de l'etiqueta, tu.
I de s'estar parlant.
Això de les marques que dèiem abans de les vintage, de les... Hi ha moltes botigues que ara han aflorit, per exemple, a Barcelona, no? I per la zona del centre. Doncs anar amb els nostres fills allà, igual s'ha de comprar un abric, doncs igual es pot comprar allà. I és un abric que té una segona oportunitat. I ells se'n donen compte doncs, que no porten el mateix que porta tothom de la seva classe. Aquest gust per ser diferent i no tenir por a ser diferent. Inclús agradar-se a un mateix, ser diferent, mostrar-se davant dels mateixos diferents. Però amb això no caure només amb la diferència... només externa, sinó interiorment, doncs els comentaris que sentin a casa sempre ser comentaris referent a la gent que ha vingut a casa per Nadal, no? Els tiets. Doncs, que amables, quines maneres de ser tenen, no només lo extern, quin cotxe s'han comprat, quina casa viuen, quina roba porten, sinó fer molts comentaris, viure de debò allò i que els nens sentin que valorem a les persones per les coses que ells són, no per lo que tenen.
I pensem que el món és rodó i els professionals, els que pensen amb el consum i amb la moda i amb la publicitat, són cíclics, Si tu tens espai a casa i guardes roba vella, al cap d'uns anys et trobes que aquells pantalons que abans eren estrets i que ara s'han posat de moda amples, doncs tornen a estar de moda els que estaven de moda fa uns anys.
Tot torna.
M'entens? Tot va generar de nou perquè juguen amb nosaltres com volen.
I aquestes modes més estètiques, quan de vegades els fills volen regals per acabar la carrera, es volen operar les orelles, es volen operar el nas, aquesta pot ser un problema de falta d'autoestima?
Pot ser, molt lligat.
Maria Dolors.
Ara, per exemple, a les en diuen molt quan van a fer les senyores les mamografies, pregunten de seguida a la gent si tenen implants, perquè és molt corrent noies de 18 anys al regal doncs de posar-se uns implants mamaris, no? Doncs això fer veure en el pare, que és el que cau la mare en aquest parany, doncs que el cos de la dona i el cos de la dona espanyola té unes mides determinades i que no té sentit gastar una talla 36 de baix i gastar una talla 90 no sé quantis de dalt, no? O sigui, que la gent estiguem contents i elles estiguin contentes amb el cos que tenen, no?
De totes formes, evidentment, això és una cosa que es dona molt sovint i el problema el té aquest adolescent, però el greu problema el té el pare i la mare. És a dir, uns pares que acceptin que com a regal de final de carrera o de final de batxillerat pues la nena vol el bòtox als llavis o vol una talla més de pit, que em perdonin, però que s'ho facin mirar.
Clar, o sigui, moltes vegades el problema ja ve dels pares.
Hombre,
els pares són els qui
no poden...
En el fons, si cedeixes amb això, li estàs fent veure que tu creus que realment és un bodrio aquella persona. O sigui, que molt de cuidadet, no?
Si ja no...
I tot això ara, també hi ha moltes noies que agafen moltes manies amb agafar pes... I hi ha moltíssimes malalties de trastorns de conducta alimentària, no? Vigorèxies també, no? Pues una miqueta veure a casa i els ambients que estan envoltades totes aquestes noies, què és el que estan vivint, no? Hi ha moltes noies que viuen... es dediquen, pues, no sé, a fer anuncis des de que són molt petites i després els pares s'estranyen de que tinguin una sèrie de conductes. Potser és el que han estat veient sempre a casa.
Això és que em sembla, quan de vegades parlem del tema de noves tecnologies, que dius, home, que tu has de revisar les pàgines que visita el teu fill o la teva filla. Home, si tu veus que la teva filla freqüentment visita pàgines de temes de bulímia, d'anorexia, al tanto, al tanto, perquè aquí tens un problema i has d'actuar, no has d'esperar a veure què passa, has d'actuar contundentment. I si és un error gravíssim, doncs a la primària o a l'ESO, donar una propina perquè has aprovat, no, xato, la teva obligació és estudiar, doncs el regal de final de carrera, jo què sé, pot ser un màster, pot ser un viatge, però mai pot ser una operació d'estètica, per favor.
Aureli, per anar acabant, tens alguna idea per afegir? Sí, se'ns acaba el temps, malauradament, perquè aquest tema
doncs mira, dona molt de si. Si és per anar acabant, vull dir que els pares jo diria que han de ser molt conscients de que l'educació és una unitat. I, per tant, moltes vegades el port extern és un reflex de la maduresa interna. Però madurant internament també això reflecteix a fora. Això que vull dir, que quan un fomenta valors, virtuts, indirectament, és molt més fàcil que ella mateixa, la noia, que estem parlant dels fills, no d'educació dels fills, ja triïn doncs, robes, triïn estils que estiguin d'acord amb aquesta maduresa interna. Per tant, jo dic, com, per simplificar una mica, m'ha dit una frase, doncs una frase, que fomentant aquesta maduresa interna...
Tot ja surt això, sol.
Surt sol. O si no surt sol, facilita molt que surti.
Jo
doncs reivindicarien els pares al voler fomentar aquest gust estètic dels fills des de que són molt petitets, gaudint molt de la natura, tant sigui la platja com sigui la muntanya, amb espais de pau i de quietud, i després a casa doncs potser revitalitzant el que és la música clàssica.
Josep Maria.
Educació de la personalitat, donar criteris als fills i animals a que vagin contracorrent amb aquests temes.
Molt bé, animals a que vagin contracorrent, se'ns acaba el temps, posem el punt i final a la primera part del programa i acomiadem els nostres col·laboradors habituals fins la setmana vinent. Moltes gràcies.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu, bona nit.
A Ràdio Estel, Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella.
Come the hot sniper, I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press will hear the valet sing. Act like you know, recall. I know what bow don't know. Touch them up and go. Oh, cha cha ching. Mr. Officer, murderer. Still living like that, murderer. Extraordinary, juice like a strawberry, money to burn, baby, all of the time.
I'd say it's very Pret-a-porter.
Amb la cançó de Hot Stepper, un dels temes més populars en les desfilades de moda durant la dècada dels 90 i que també va ser inclòs en la banda sonora de la pel·lícula Pret-a-porter, encetem el temps de l'entrevista. Comentaven el temps de la tertúlia com un dels temes que més preocupen els pares és l'ús que fan els seus fills del seguiment de les modes. I dèiem que els pares hem d'ajudar-los en la seva adaptació a les propostes del mercat sense caure en obsessions. Avui, per parlar de moda i de la seva influència en els nostres adolescents, tenim a la Elena Vélez. Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat de Navarra, graduada en Protocol i Relacions Institucionals per la Universitat Miguel Hernández i màster en Assessoria d'Imatge i Personal Shopper, després d'haver treballat en diferents àrees de comunicació corporativa i publicitat en el sector privat, la Elena Vélez dirigeix la seva carrera professional cap a l'àmbit de la moda com a vehicle de comunicació personal. És coach, creadora i gestora de continguts a Fashion Frame, un projecte educatiu de la Fundació Pineda, fundació que fomenta el desenvolupament de l'educació i de la cultura i que neix amb el propòsit d'oferir a les famílies i a les entitats educatives recursos formatius i pedagògics orientats al desenvolupament personal. L'Helena és també redactora i col·laboradora a diferents publicacions online i dirigeix el seu propi espai web, tuimagenerestu.com, de serveis de consultoria, assessoria i coaching en imatge personal. Helena, buenas tardes. Gracias por entrar en nuestro programa.
Muchas gracias.
Elena, Fashion Frame es un proyecto que nace con el objetivo de ofrecer a las familias y a las entidades educativas recursos formativos orientados al desarrollo de la persona. Desde vuestra experiencia en el proyecto, ¿cómo afecta la moda a los adolescentes de hoy en día? ¿Les afecta en la creación de su identidad y cómo influye en su comportamiento?
Bueno, hay una frase que a lo mejor nos puede ayudar, que nosotros utilizamos muy a menudo con respecto a este tema, y es que, bueno, nosotros muchas veces decimos, vístete como piensas para no acabar pensando como vistes. Y es porque la moda influye en cómo nos vemos nosotros, en cómo nos ven los demás, y condiciona totalmente un comportamiento, el comportamiento de quien lleva la moda y el de quien la percibe, afectando incluso en el respeto que infundiremos en los demás. Uh-huh. En este sentido, no es solo una cuestión para adolescentes, uno debe plantearse el cómo se muestra a los demás, porque esto va a determinar la forma en la que nos traten, y por lo tanto en nuestras relaciones interpersonales.
Uh-huh.
En el caso de un adolescente que está forjando su identidad, la moda juega un papel aún más importante porque efectivamente, y como todos sabemos, les afecta aún más.
Es decir, la moda comunica. Todo lo que nos pongamos dice de nosotros.
Sí, por supuesto.
Y tenemos que adaptarnos, ¿no? También a los contextos. No puedes ir de determinada manera a una entrevista de trabajo,
no, que
quedar con los amigos. Entonces hay que orientarles, ¿no? También,
sí,
imagino.
Sí, totalmente. Sí, así es.
¿Cómo podemos fomentar los padres un consumo responsable de la moda?
Pues bueno, al final el tema del consumo responsable es un estilo de vida. Por lo tanto, como padres, lo primero sería transmitir esos valores en casa, uh-huh. El ser coherentes y consumir responsablemente, pero no solo en moda, sino en todo, ¿no? Al final, a lo mejor no hace falta tener 5 tipos diferentes de yogures en la nevera,
uh-huh.
Pues lo mismo pasa con la moda. Y lo segundo, y también muy importante, es uh-huh. Informarse a los padres e informar a los hijos. Con esto quiere decir no ir de compras con los ojos cerrados, sino sabiendo de dónde viene lo que he comprado. Hubo una iniciativa muy buena que se promovió desde la Asociación de Consumo Responsable de Londres, que se llamaba Who Made My Clothes, ¿quién, uh-huh. quién hace mi ropa?, que invitaba a la gente a conocer la historia detrás de las prendas. A uh-huh. lo mejor cuando uno una vez descubre todo lo que hay detrás de una camiseta de 3 euros, por ejemplo, empieza a plantearse que tal vez conviene más tener una de 10 euros antes que 3 de 3 euros, ¿no? Porque todo implica a veces una cadena que acaba desfavoreciendo a unos para favorecer a otros. Por lo tanto, es muy importante informarse y saber a dónde voy a comprar, por supuesto.
Uh-huh. En la moda, entre otras cosas, tiene su parte buena y su parte negativa. Uh-huh. ¿Influye la moda en la aparición de trastornos alimenticios, sobre todo desde la revolución digital? En la que vemos que desde Twitter y Facebook, sobre todo más Instagram, se propagan imágenes de perfección corporal.
Sí, sí, efectivamente. O sea, justo te iba a decir que no solo la moda, sino la publicidad, las series, las películas, en realidad todo se resume en el canon de belleza que tiene y acepta, sobre todo acepta, nuestra sociedad, ¿no? Parece que últimamente la industria del consumo está un poco más sensibilizada con estos asuntos
uh-huh.
y van surgiendo unos movimientos que llamamos curvy, pero sin embargo sigue habiendo una tendencia muy grande del culto al cuerpo. O sea, a lo mejor ya no es tanto la delgadez, sino el estar perfecta, fibrada, atlética. Bueno, y parece como que al final la cosa o el tema de la vanidad va más orientado a las mujeres, pero es algo cada vez más alarmante el hecho de que afecta cada vez más a los hombres. O sea, ya no es solo una cuestión de mujeres que quieren estar delgadas, sino de hombres que necesitan estar también perfectos. O sea, sí, efectivamente nos influye.
¿Y es por una falta de autoestima o a qué se deben estos comportamientos?
Yo pienso que al final, a ver, hay muchos tipos de trastornos y de grados, ¿no? Pero gran parte es una cuestión de falta de seguridad en uno mismo. O sea, al final, bueno, el buscar, el afianzarte en tu cuerpo antes en lo que eres tú. A veces, bueno, pues podemos haber perdido un poco el quiénes somos y como personas, como dignidad, nuestra dignidad, uh-huh. Y lo buscamos en las cuestiones materiales, ¿no? El que tengo y el cómo soy. Pienso que puede ir un poco por ahí.
Uh-huh. ¿Qué consejos dais a aquellas familias que, por ejemplo, recurren a vosotros diciendo que tienen una hija o un hijo con algún trastorno alimenticio? ¿Cuál es la primera indicación?
Lo primero y lo más importante siempre es que se pongan en manos de especialistas, ¿no? O sea, son cuestiones que hay que tratar. Pero bueno, luego lo segundo es que lo traten con normalidad y pensar que muchos de estos casos es una enfermedad que no dominan ellos. A veces puede ser por estrés o por un problema psicológico. Muchas veces es el resultado o en la punta del iceberg de problemas muchísimo más profundos, pues como te decía antes, ¿no? De faltas de seguridad o a lo mejor de problemas en el colegio, de bullying, uh-huh. Y demás.
Uh-huh. Muchos psicólogos y pediatras, además de educadores, coinciden en que los padres no debemos acceder a todo lo que nos piden los hijos, sino enseñarles a que en la vida no se puede tener todo. Uh-huh. Y eso les prepara para un futuro. ¿Crees que a la hora de hacerles ver que determinadas deportivas que anuncian en la tele, pues por muy bonitas que sean, no significan que sean de la mejor calidad o las que mejor necesitan ellos? Es decir, hay que indicarles también lo que rige la publicidad a veces no es lo que necesitamos.
Y tanto, por supuesto. O sea, nosotros como padres tenemos el deber y en el fondo no es solo un deber, sino que también es algo maravilloso, de orientar a nuestros hijos, de mostrarles cómo es el mundo, de abrirles los ojos poco a poco y de dirigirles de la toma de decisiones. Nosotros como padres tenemos que estar ahí orientando y obviamente mostrándoles la realidad de la vida, pues a veces endulzándola o a veces a lo mejor agriéndola un poco. Por supuesto, un padre tiene que decirle y tiene que plantarse delante de un hijo y decirle, no, hijo mío, esto no es lo que te conviene o esto no te viene bien o esto no te va a hacer mejor persona ni muchísimo menos. Uh-huh. Ni Nike, perdón, ni cualquier marca o cualquier prenda en sí.
No, si no, las no. Marcas no te dan la felicidad, ¿no?
Ni muchísimo menos.
Tú sigues siendo la misma persona.
No, uh-huh. No.
¿Cómo podemos seguir la moda, Elena, y las tendencias sin caer en las obsesiones? Es decir, seguirla, pero con precaución. ¿Cómo lo podemos hacer?
Bueno, yo creo que la receta es fácil de escribir y difícil de seguir. Yo creo que se trata de poner cabeza y las cosas en su sitio. Efectivamente, la moda tiene su peso, pero nunca debe pasar por delante de cuestiones más importantes ni nublar nuestro buen juicio. Siempre será pues más importante pasar más tiempo con nuestros hijos o con nuestros amigos que irnos de compras o de terminar el mes con comida en la nevera antes de tener unos vaqueros nuevos. Uh-huh. O incluso a veces ir a una boda, aunque sea repitiendo vestido. Yo siempre uh-huh. Me viene a la cabeza un compañero de trabajo que no vino a mi boda porque no tenía traje.
Vaya.
Digo, si lo hubiera sabido, le habría dicho que viniera con sus chanclas.
Pues claro.
O sea, al final es una cuestión de prioridad y sí. De priorizar. Y de los adolescentes que tal vez, pues, todavía no terminan de tener las cosas del todo claras, pues vuelvo a decir, de los padres que tienen que orientar y dirigir. Al final la toma de decisiones es siempre suya, pero tenemos muchas oportunidades a lo largo de su vida para irles mostrando el camino e ir forjando sus identidades.
Forjar sus identidades y mostrarles el camino. Elena Vélez, coach, creadora y gestora de contenidos del proyecto educativo Fashion Frame, muchas gracias por haber entrado en nuestro programa. Gracias.
Gracias a vosotros.
Amb l'entrevista i les aportacions dels nostres especialistes en educació, posem el punt i final. Volem agrair, com sempre, l'associació FERT, que fa possible el programa, i el nostre tècnic, el Mario Ramírez. Nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent. Tornem a tenir una cita el proper dimarts de 8 a 9 del vespre. No hi falteu.
Paraules d'amor, un programa d'educació, família i parella.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6, Girona 103.4, Tarragona 100.6, Lleida 91.5, Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Nova franja musical a Ràdio Estel. Ara els programes musicals de la nostra graella passen a la franja nocturna, a la mitjanit, perquè gaudeixis dels millors ritmes durant les teves nits. Els dilluns, Missatge en una ampolla. Els dimarts, L'Odissea de la veu. Els dimecres, Música i paraula. Els dijous, Momenti de la canzone italiana. Els divendres, Jazznàtics. I els dissabtes, Tocs de Cultura. Ara, la mitjanit més musical t'espera a Ràdio Estel. Sintonitza-la.
Si vols seguir el dia a dia del Papa, connecta cada dia amb Ràdio Estel. Els actes, les notícies, els titulars, tota l'actualitat del Papa Francesc en antena i a la nostra web. De dilluns a divendres, minuts després de 6:45 de la tarda, Diari del Papa. I cada dia, tota la informació renovada a radioestel.cat. Tota l'actualitat i notícies del Papa Francesc la trobaràs sempre a Ràdio Estel. I guess I'll